Ho dèiem al principi del programa, avui, 10 de desembre, es commemora l'aprovació l'any 1948 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Des de 1950 i fins a l'actualitat s'aprofita per celebrar arreu del món el Dia Internacional dels Drets Humans. A Ràdio Castellà, l'Oriol Ferran és amb el Lleonard Barrios, activista castellarenc, per parlar de diferents associacions i també d'iniciatives que es duen a terme al municipi. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, així és. Aprofitant aquest Dia Internacional dels Drets Humans, a Ràdio Castellà hem volgut conversar una estona amb Lleonard Barrios perquè ens expliqui què és el Consell Municipal de Cooperació, que ens parli sobre l'ONG Entre Pobles i també perquè ens faci 5 cèntims del projecte Refugi que es du a terme a l'Institut Sant Esteve d'aquí, de Castellà del Vallès. Lleonard Barrios, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, anirem per parts. Ens pots explicar una mica què és el Consell Municipal de Cooperació i quin paper té dins del municipi?
Bé, el Consell Municipal de Cooperació es dedica a analitzar els projectes de cooperació pel desenvolupament que es fan a diferents països del món. I, diríem-ne, les ONGs el que fan és presentar uns projectes que després són avaluats i en funció d'això són subvencionats o no.
I quin forma part? És a dir, com s'ha de fer per formar part d'aquest Consell de Cooperació?
En formen part les escoles, amb els seus representants, i també poden anar-hi els partits polítics, podien anar-hi els sindicats, la majoria no hi van, i després totes les organitzacions que presenten projectes perquè siguin subvencionats. Al cap i a la fi és d'això del que es tracta, d'intentar complir amb aquella norma que fa anys era molt clara, que era el del 0,7. És a dir, que tots els països havien d'invertir un 0,7 del seu ingrés en desenvolupament en països amb problemes.
En quin moment ens trobem en això? S'està complint aquest 0,7?
No s'està complint. Aquí a Castellà ens van dir que complirien aquest any vinent amb els nous pressupostos, però, diríem-ne, sobre què calculem aquest 0,7% és molt complicat. És molt complicat. Hi ha unes directrius fetes pel Fons Català de Cooperació, però jo diria que la majoria no es compleixen. Hi ha alguns ajuntaments que tenen una tendència a intentar millorar, i aquest és el cas de Castellà, sens dubte, però el 0,7, tal com l'entenem moltes vegades les organitzacions, no es compleix.
I quines tasques o projectes són prioritaris ara mateix al Consell Municipal?
Bé, els projectes són bastant variats. N'hi ha alguns, per exemple, com el que Entre Pobles va presentar, que va estar en relació a xarxa de comunicació a Centroamèrica, entre els països de Centroamèrica, sobretot per les comunitats aquelles més aïllades, i que tenen més problemes per comunicar-se i per expressar el que estan fent. Però n'hi ha molts altres. N'hi ha amb escoles de Nepal, n'hi ha amb països africans, és a dir, que hi ha amb Sud-amèrica, hi ha molts projectes de cooperació de les diferents ONGs que serveixen justament per això, per millorar les condicions de vida de la gent i sobretot perquè agafin un empoderament, que d'això és del que es tracta.
Em comentaves fa una estona, abans de començar l'entrevista, que també teníeu entre mans, no?, aquest enviament d'emergència a Gaza i a Palestina. Com funciona?
Dins del pressupost de l'Ajuntament, per cooperació, hi ha una part dedicada a projectes, com he dit, i una altra part dedicada a divulgació, que és el que normalment es dona a les escoles en funció dels projectes que presenten, i una tercera part que es dona a emergències. Una part dels diners d'emergències es van donar aquest any per els problemes de Gaza. Es va donar al Fons Català de Cooperació perquè els invertís en projectes que tenia ell ja a Gaza i al Líban.
I em deies també que ara aquest any, no sé si el 2026, aquests fons aniran a Cuba.
Bueno, una part dels diners d'emergència aniran també a Cuba, sí, pels desastres, perquè aquests són d'emergència, són pels desastres del pas dels huracans.
Estem avui en commemoració d'aquest Dia Internacional dels Drets Humans per commemorar, per celebrar la creació, no?, de la Declaració Universal dels Drets Humans l'any 1948. Em deies que portaves alguns articles per destacar-los d'aquesta carta. No sé si ens en pot llegir o explicar-nos-ho un parell, què és el que et crida tu l'atenció d'aquesta declaració.
Fent una mica d'història, pensem que la Segona Guerra Mundial va acabar el 45, el 46 es va crear el que avui coneixem com l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que era l'hereva de la Societat de Nacions que s'havia creat després de la Primera Guerra Mundial, però com hi va haver la Segona Guerra Mundial i també la Guerra Espanyola, es va veure que no funcionava. Llavors es va ampliar una mica la capacitat efectiva de l'ONU. I l'any 48 van fer la Declaració Universal dels Drets Humans. Jo crec que és interessant, pensant una mica en el que està passant a Gaza, llegir alguns articles que ens poden orientar una mica de com estem en aquest moment sobre aquesta declaració. Per exemple, l'article 3 diu que tot individu té dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la seva persona. L'article número 5 diu que ningú serà sotmès a tortures, ni a penes, ni a tractes cruels, inhumans o degradants. L'article 9 diu que no podrà ser arbitràriament detingut, pres ni desterrat ningú. L'article 13 diu que tota persona té dret a circular lliurement i escollir el seu lloc de residència en el territori d'un estat, i que tota persona té dret a sortir de qualsevol país, inclús del propi, i a regressar a tornar al seu propi país. L'article 14 diu que en cas de persecució tota persona té dret a buscar asil, i aquest és un fet molt important, el de la concessió d'asil, perquè ni els nostres estats europeus estan avui en dia concedint l'asil a les persones que realment tindrien dret a que se'ls hi concedís. L'article 26 diu que tota persona té dret a l'educació, i el 25, l'anterior, diu que tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i en especial l'alimentació, el vestit, la vivència, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris. I per últim, l'article 30 diu que res d'aquesta declaració podrà interpretar-se en el sentit de que confereix dret a algú, a un estat, a un grup o a una persona per emprendre i desenvolupar activitats i realitzar actes tendents a la supressió de qualsevol d'aquests drets i llibertats proclamats a la declaració. Si pensem justament en Gaza, que és potser un dels conflictes que tenim més recents i tots tenim al cap, doncs veiem que cap d'aquests articles s'està complint.
Exactament això t'anava a preguntar. Venint de la ONU, venint d'una declaració de l'any 1948, com es pot entendre que a dia d'avui, 2025, encara continuïn estats estan en contra directament d'aquesta declaració i que no se'ls hi apliqui cap tipus de sanció més enllà de les sancions estèrils que se'ls hi presenta en estats com, per exemple, com dius tu, a l'estat d'Israel?
Mira, el dia 20 d'octubre, la senyora Albanese, que és la relatora pels refugiats de la relatora de l'ONU pels refugiats de Gaza, va presentar un informe a la ONU i en el que deia diverses coses. Dir-vos només que aquest dilluns, el dia 8 de desembre, la seu de la UNRWA, que és l'Organització de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins, a Jerusalem Est, ha estat assaltada per la policia israeliana, la qual cosa viola qualsevol dels tractats que Israel també ha signat, de que s'han de protegir totes les delegacions de l'ONU. O sigui que l'han assaltat. Bé, doncs, el que us deia, la senyora Albanese en aquest informe el titula un genocidi amb una responsabilitat compartida. Perquè els països que en teoria haurien de ser els garants de l'aplicació de la Carta dels Drets Humans resulta que no estan fent res ni han aplicat sancions. És més, molts d'ells han incrementat el seu volum de negoci. Alemanya, que és el segon país exportador d'armes a Israel, ha incrementat el seu negoci amb Israel durant aquests dos anys darrers amb més de 800 milions d'euros, segons diu la relatora de l'ONU. És més, va eliminar les normes ètiques i legals a les quals s'havia d'acollir qualsevol enviament d'armes per poder enviar sense restricció armes a Israel.
Doncs un altre cop, una mica la mateixa pregunta. Per què serveix la ONU si no se'ls hi respecten les seves declaracions?
L'ONU serveix de molt perquè és avui en dia el sistema que tenim de denúncia de totes aquestes atrocitats. Abans d'octubre del 2023, abans dels atemptats de Hamas i de l'inici d'aquest Bueno, aquest no és l'inici del conflicte, perquè el conflicte fa molts anys que es va iniciar, però d'aquesta darrera fase, a la Franja de Gaza, el 80% de la població depenia de l'ajut extern. No podien ni treballar ni poder alimentar la seva família amb certa dignitat. I la ONU, la UNRWA, que és l'Agència de les Nacions Unides per Refugiats Palestins, sostenia 1,1 milions de persones, i els sostenia amb aliments, el sostenia amb educació, amb les escoles, i el sostenia amb els hospitals, juntament amb altres organitzacions. Però més de la meitat de la població depenia estrictament de l'ONU. És a dir, l'ONU fa moltes coses, però òbviament no té cap exèrcit, no pot imposar la pau quan els qui tenen les armes no la volen. I feia moltes coses. Recordem que els magatzems de l'ONU, els centres de distribució de l'ONU, de menjar, els hospitals i les escoles que servien com a refugi han estat bombardejats, destruïts, amb la gent a dintre. I els nostres estats no han estat capaços, Europa sobretot, d'imposar sancions efectives a Israel. I el que hem fet, això sí, com he dit, en el cas d'Alemanya, però no és l'únic cas, Alemanya, Polònia també els Emirats Àrabs Units, Egipte, ja han incrementat moltíssim el negoci amb Israel. Irlanda, que subministra molts xips, electrònics, a Israel, va incrementar el seu negoci des del 2022 al 2024, amb més d'un 50% va incrementar el negoci de xips. Òbviament, alguns xips es poden utilitzar per fer rentadores, però ja sabem que aquests xips que anaven a Israel doncs no anaven per fer rentadores.
Exactament.
Tot això no ho dic jo, ho diu la relatora pels drets humans de l'ONU amb el seu informe.
Està bé que ho aclarim, sí, que ningú ens vingui a dir res. Canviant una mica de tema, tu també formes part ets membre de l'ONG Entre Pobles. Per qui no ho conegui, què és aquesta ONG i quins són els seus principals àmbits d'actuació?
Bueno, Entre Pobles és una ONG que va néixer dels comitès de solidaritat en Centroamèrica fa ja 30 anys o més, i diríem-ne es va dedicar sempre a intentar fer projectes de desenvolupament en aquesta regió, a Centroamèrica. Entre Pobles, diríem-ne, fa molts anys que es dedica a això, és una ONG ja de les més antigues de Catalunya, bueno, no només de Catalunya, perquè Entre Pobles està a tot Espanya, està al País Basc, està a Castella i Lleó, Andalusia, tot Espanya. És una ONG que, diríem-ne, amb implantació estatal, encara que va néixer principalment aquí a Catalunya. Doncs es dedica justament això, a fer projectes de solidaritat i de cooperació. Va col·laborar, per exemple, en la identificació de persones que havien estat segrestades i diríem-ne, nens que havien estat segrestats i donats a pares que no eren els seus, els havien robat en els pares originals, El Salvador, en la guerra terrible que hi va haver El Salvador. Ara té el projecte que tenim ara és, diríem-ne, un projecte dedicat a incrementar o millorar la manera de comunicació de les organitzacions de base centroamericanes, que tenen molts problemes perquè les seves històries no es publiquen enlloc, tenen problemes de, diríem-ne, de persecució. Inicialment aquest projecte es feia a Nicaragua, amb una organització que deia la Luciérnaga, que va ser com més de 2.000 organitzacions més a Nicaragua, va ser il·legalitzada, i és més, la seva seu va ser requisada, diríem-ne, en fi, unes actuacions molt cruels contra qualsevol moviment de base que intenti simplement donar veu a aquells que més la necessiten.
I ja per tancar, en aquest dia dels drets humans, en què consisteix el projecte Refugi que fas plegat amb l'Institut Sant Esteve d'aquí de Castellà?
Bueno, l'Institut d'Escola Sant Esteve, ells fan el projecte Refugi. Jo simplement m'han demanat que hi col·labori amb una xerrada. Diguem-ne, ells igual estaria bé que els hi poguéssiu fer un dia una entrevista i us l'expliquessin amb més detall. Diguem-ne, la col·laboració ve de que al gener i febrer d'aquest any hi va haver una exposició que es deia Emigrants climàtics en diferents escoles i instituts d'aquí del poble, i justament la gent que ha de marxar del seu lloc perquè les condicions climàtiques estan canviant, sequeres, diríem-ne, riuades, etc., que fan per, impossible que puguin seguir visquent en el seu lloc. Aquesta gent no estan, diríem-ne, identificats legalment amb l'estatut dels refugiats que té l'ONU, que està pensat sobretot en gent que fugeix d'un país per una qüestió de guerra o per una qüestió de persecució política, etc. Els migrants climàtics no tenen cap estatut de migrant i de refugiat. Llavors van fer aquesta exposició allà. I arrel d'això, doncs, aquest any també m'han demanat, bueno, ara m'han demanat una col·laboració simplement per fer un parell de xerrades en els nanos que n'hi ha sobre això, sobre el que són els refugiats, el que declara l'ONU que és un refugiat, i explicar que hi ha refugiats no només per causes de guerra, que s'explicaran, sinó també per causes diferents com climàtiques o també econòmiques.
Doncs, Lleonard Barrios, moltes gràcies per passar per aquí, per Ràdio Castellà i pel Connectats, a explicar-nos una miqueta els diferents fronts oberts que hi ha amb la solidaritat d'aquí de Castellà del Vallès per assegurar-nos, no, que aquests drets humans es mantinguin, es defensin i es posin al capdavant d'una lluita que no ha de cessar. Moltíssimes gràcies.
Sí, gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho veus, Carme, des de Castellà del Vallès, que saps que ens agrada molt celebrar els dies internacionals i mundials, hi ha diversos fronts oberts per ser solidaris i fer una defensa activa dels drets humans. Que acabeu de passar una bona setmana.
Gràcies, Oriol. Efectivament, sempre sense perdre de vista el que avui hem comentat sobre els drets humans.